Ja són 3 els clubs que s'han negat a cedir els seus jugadors a la selecció catalana de futbol les últimes hores pel compromís contra Veneçuela, que jugarà dilluns vinent a Montilivi, a Girona. Aquest migdia, pocs minuts abans que s'anunciés la convocatòria oficial, l'OSCA ha enviat una notificació a la Federació Catalana comunicant-los que Gallar i Gallego no aniran amb Catalunya. Sergi Andreu, bona tarda.
Bona tarda.
Gerard López, el seleccionador, ha presentat avui una llista inacabada, per tant.
Sí, una llista de 20 jugadors que haurà de ser de 22. És aquesta. Els porters seran Edgar Badia i Isaac Becerra. Els defenses, Piqué, Montoya, Bartra, Aleix Vidal, Didac Vilà, Cucurella i Muniesa. Els migcampistes, Xavi Hernández, Víctor Sánchez, Melendo, Pere Pons, Granell, Aleix García, Joan Jordan i Oriol Romeu. I els davanters, Sergio García, Bojan Kerkic i Marc Cardona. En les últimes hores han causat baixa, de forma inesperada, 6 jugadors. Els últims, Àlex Gallar i Enric Gallego de l'OSCA, però també Àlex Moreno i Alberto García del Rayo i Jordi Massip i Rubén Alcaraz del Valladolid. Tots 3 clubs argumenten que els equips es troben en una situació esportiva complicada i han de prioritzar la preparació dels propers partits de Lliga. Gerard López, el seleccionador, creu que hi pot haver hagut un efecte dominó després de les negatives. Entén les decisions, però li hauria agradat saber-les a més temps.
Sí, yo el motivo lo entiendo. El tiempo sí que al final es lo que me puede un poco, no te digo molestar, pero sí pensar, bueno, se podía haber hecho antes, porque a mí me, o a todos nosotros, o a toda la gente que está trabajando detrás de todo esto, nos podía haber facilitado, porque yo lo hubiera aceptado de buen grato y haber buscado otras alternativas, que las hay.
L'OSCA, en canvi, sí que cedeix els 2 jugadors veneçolans que té pels compromisos internacionals d'aquest dies, argumentant que Veneçuela és una selecció oficial i que hi estan obligats. Gerard ha decidit, o ha definit, les últimes 24 hores d'autèntica bogeria. Els propers dies completarà la llista amb els 2 davanters que falten. De fet, ha confessat que instants abans de comparèixer, avui a la roda de premsa, ja ha fet una gestió per mirar de completar la llista.
D'aquí a dilluns seguiré treballant-hi. Per exemple, quan ha caigut Gallar i Gallego, he trucat a l'Embola, i el Jordi, que estava acabant l'entrenament al Mónaco, m'ha dit, parlo amb el míster davant teu. I hem parlat jo amb l'entrenador del Mónaco, i m'ha dit, surt d'una lesió, porta't mesos, porta't una setmana entrenant amb nosaltres, prefereixo que no sigui. Aleshores, jo ja, amb el meu cap, ja estic treballant. Hi haurà més gent a segona que puguin segurament completar. O segona B, per què no? Sé que d'aquí a dilluns ho completarem bé.
En el cas de Sergio González, el tècnic del Valladolid, també ajudant de Gerard a la selecció, ningú el substituirà, ha explicat Gerard. Aquestes són les raons a les quals no vindrà.
Sergio entenia, ell mateix entenia, que si els jugadors no venien, ell tampoc havia de venir. Imagina't que venen Enric Gallego i Gallar, i Sergio és seleccionador, i juga Enric Gallego i es lesiona. Aleshores, l'Òscar podia entendre que el Valladolid, o que l'entrenador del Valladolid, que està en aquest moment lluitant pels mateixos objectius a la Lliga, podés tenir un tracte, diguéssim, diferent als que els jugadors del Valladolid tenien, que no venien pas. Aleshores va ser un tema parlat i pactat amb el Sergio.
Gerard López ha valorat molt positivament que el partit es disputi en data FIFA. Ha dit que és un èxit important, un pas més cap al reconeixement oficial de la selecció.
Deixem el partit de Catalunya, estarem pendents de les novetats a la llista i, òbviament, dilluns també de la transmissió del partit entre Catalunya i Veneçuela a Montilivi. Però avui, l'objectiu de les semifinals de la Lliga de Campions Femenines de Futbol la té el Barça, que afronta aquesta tarda al miniestadi el partit d'anada dels quarts de final d'aquesta competició. Eudal Serra, bona tarda.
Bona tarda.
Les jugadores blaugrana volen aconseguir aquesta tarda un bon resultat contra l'LSK Wiener per anar a la tornada a Noruega amb l'eliminatòria ben encarrilada.
Les noruegues del LSK són un bon equip que per primera vegada arriba als quarts de final de la Champions Femenina. Però a ningú se li escapa que el Barça va tenir sort al sorteig quan va poder esquivar equips de la talla de l'Olímpic de Lió o el Wolfsburg. Així ho reconeix la defensa central de l'equip blaugrana, Mapi León, en declaracions al Club de la Mitjanit.
Hombre, la verdad es que el sorteo fue muy bueno, en el sentido que acabas de decir, es que todos los cocos están en otro lado. Y bueno, al final sí que es cierto que se te presenta quizás la oportunidad de decir, vale, el sorteo me ha salido favorable por el hecho de que no están los equipos fuertes. Entonces sí que es cierto que dices, bueno, tienes ahí la oportunidad de que si juegas, o sea, que si haces buenos partidos y los resultados se dan, se puede ver en plan que puedes seguir avanzando.
Les blaugranes surten com a favorites, tot i que tenen baixes importants pel partit d'aquest vespre, com ara Patrick Guijarro, Van der Graag, Bàrbara, Gemma Gili i, sobretot, la de la davantera nigeriana, Asisat Oshoala, lesionada diumenge davant l'Atlètic de Madrid a la Lliga.
Asisat nos daba esa velocidad, ese puntito de tener quizás un poquillo más de de que si te están apretando, lo que sea, te presionan muy arriba, pues tienes ese punto de decir, bueno, si meto un balón en largo, tengo una jugadora bastante rápida o muy rápida que te va a pelear, que es fuerte y que puede ser que saque algo seguro.
El partit entre el Barça i l'LSK del miniestadi començarà a les 7 del vespre. La tornada serà dimecres de la setmana que ve a Noruega.
Però tornem a parlar, ni que sigui de manera indirecta, de la convocatòria de la selecció catalana per jugar contra Veneçuela, perquè hi ha un nom propi, que des de Madrid encara és molt assenyalat. Josep Anton Aisa, bona tarda.
Bona tarda.
És el nom de Gerard Piqué. Va anunciar fa alguns mesos que, després del Mundial de Rússia, deixaria la selecció espanyola, però ara jugarà aquest amistós de dilluns amb Catalunya contra Veneçuela. I aquesta relació no ha agradat gens ni mica a una bona part de l'entorn de la selecció espanyola.
Avui n'ha parlat Jordi Alba, que sí que està convocat en Espanya. Alba diu que no ho ha parlat amb Piqué, però deixa entreveure que una cosa és l'obligació d'una selecció oficial com ara Espanya, l'altre jugar un partit amistós a l'any amb Catalunya.
Sinceramente no he hablado de ese tema con Jerry. Es su decisión, haber dejado la selección y ahora pues este partido, que es un partido al año con Cataluña, pues lo querrá jugar y bueno, esa pregunta seguro que tendrá que ser para él.
César Luis Menotti, director de seleccions de l'Argentina, en una entrevista al programa Jogo Bonito d'una ràdio argentina, explica que Messi no hauria de jugar aquests amistosos aquests dies amb l'Argentina. Creu que Messi, un geni, està sobrecarregat emocionalment i que li genera un punt de por afegir-li més desgast emocional. La fatiga, diu Menotti, és per la temporada del Barça. L'equip no està jugant gaire bé i depèn massa d'ell.
Me parecía que no debería estar Messi tampoco. Está atravesando una fatiga emocional muy, muy grande. Y la selección acrecienta esa fatiga emocional de ponerse la camiseta argentina, de saber que si no va bien la culpa la tiene él. Pero está muy cansado también. Está sostenido un equipo que no ha jugado muy bien el Barcelona. Han tenido una dependencia de Messi como no otras veces.
Mentrestant, Alemanya ha iniciat el plan Renove sense Hummels, sense Boateng i sense Müller. El seleccionador Joachim Löw defensa que la porteria continuarà en mans de Manuel Neuer. Cal veure, però, si en el partit d'avui, amistós contra Sèrbia, Ter Stegen, el blaugrana, és el porter titular i Neuer manté la porteria en els partits de classificació.
Anem al bàsquet, perquè el Barça va guanyar ahir de 29 punts al Gran Canària, a l'Eurolliga, i ha posat ja un peu als play-offs d'aquesta competició. Ernest Macià, bona tarda.
Bona tarda, Òscar.
L'equip, sense temps per pair aquesta victòria d'ahir, ja ha marxat cap a Munic, on demà hi vol posar el segon peu als quarts de final davant d'un equip que també lluita per classificar-s'hi, tot i que té bastant més complicat que el Barça, no?
La veritat és que el Bayern pràcticament està fora, és qüestió de temps. Una victòria més d'un rival directe seu i queda pràcticament fora, però bé, evidentment intentaran esgotar les opcions. És una de les revelacions del Bayern de Munic, perquè normalment solia ser un dels 3-4 pitjors equips, però aquest any ha arribat a estar en zona de play-off durant força temps i, per tant, caldrà tenir respecte. El que és segur, Òscar, és que si el Barça guanya demà, té ja matemàticament una cosa que els últims dos anys se li ha resistit amb aquesta nova Eurolliga, que és classificar-se, ho explica Víctor Clavé, pels play-offs.
Sabemos que es la última salida en la liga regular en Euroliga y queremos acabar con una victoria fuera y asegurar el playoff.
Exacte, queden 3 partits. Aquest que jugarà contra el Bayern és l'últim fora, que és la gran assignatura pendent del Barça els últims anys, no pas aquesta temporada, però és que és el somni de qualsevol equip tenir els 3 últims partits, els decisius, contra l'11è, que és el Bayern de Múnic, el 15è i el 13è classificat. És a dir, el Barça ho té molt bé per intentar fins i tot aspirar a la quarta plaça, que és molt difícil perquè és d'una victòria més a veraix i queden 3 partits, però que amb la derrota de l'Efes, doncs matemàticament encara és possible. I ahir al Palau van veure una cosa que no és habitual, i és un rècord de triples. A Europa al Barça li costa fer triples. Ahir en va fer 19. En parla Pau Ribas.
Quan comences ficant és més fàcil. En la primera part entraven els triples, en canvi no de 2. Bueno, ho hem aprofitat, ells col·lapsaven la zona i hem sigut capaços d'anotar, bueno, quasi un 70%, que bueno, no crec que torni a passar aquesta temporada.
Doncs estarem pendents avui del Barça de bàsquet. Per cert, ja que parlem de bàsquet, James Harden, jugador dels Houston Rockets de l'NBA, s'ha convertit aquesta matinada en el primer jugador de la història de la Lliga de Bàsquet dels Estats Units a fer 30 o més punts a tots els equips de la Lliga en una mateixa temporada. Ara mateix té una mitjana de més de 30 punts per partit i si acabés la temporada amb aquestes estadístiques seria el primer jugador d'aconseguir-ho des de Michael Jordan la temporada 88-89. La pluja està igualint l'estrena de la monumental instal·lació del Masters 1000 de tennis a Miami. És una adequació del pàrquing de l'estadi dels Miami Dolphins de futbol americà. Una reconstrucció molt americana per donar nova vida al tradicional torneig de Key Biscayne.
Renovar-se o morir es van plantejar els organitzadors de Key Biscayne per no perdre pistonada. El cinquè gran torneig del món corria el perill de morir superat per altres Masters 1000. Per això van tenir una idea imaginativa. Adequen la gegantina esplanada del pàrquing dels Dolphins de la NFL i la converteixen en pista central del torneig de tennis. Tom Garfinkel és el director executiu del Miami Open.
Well, it's been a great team effort. Bé, ha sigut un gran esforç de l'equip. Ara hi ha gent caminant pel voltant de l'estadi. Fa ben poc això era un aparcament. Ara són unes instal·lacions de tennis molt bones. Tindrem alguns dels millors jugadors del món i els aficionats ho podran gaudir. És gratificant.
Adeu a les iguanes que es passejaven per Key Biscayne, també a les platges i als palmarars. Ara tot seran instal·lacions de luxe, vestidors privats i gimnasos.
Well, the biggest challenge is we're certainly va ser adaptar l'estadi i unes bones pistes, donar una bona experiència. Volem donar la millor experiència possible als aficionats. Hi ha llocs com el US Open que han fet una magnífica feina, també Indian Wells, i nosaltres ho volem portar al següent nivell.
Dilluns va debutar amb victòria Marcel Granollers, ahir va ploure, avui juga Albert Ramos contra Copil.
Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya.
Nou minuts i seran les 3 de la tarda. La primera temporada de Rubi a l'Espanyol ha suposat també el debut de diversos jugadors del filial amb el primer equip blanquiblau. Avui, després de l'entrenament, ha parlat un d'ells, el lateral Adrià Pedrosa.
Pedrosa, des que va ser reclamat del filial a l'inici d'aquesta temporada, ha jugat poc més de 100 minuts a la Lliga i una mica més de 200 a la Copa, seguint les passes d'altres companys com Àlex López, Puado o Lluís, que també s'han estrenat aquesta temporada amb el primer equip. Pedrosa valora molt positivament els minuts que li ha donat aquest any Rubi, encara que no hagin estat molts.
Sí, claro, o sea, yo desde el principio tampoco sabía que acabaría en esta situación porque, como tú ya sabes, yo soy jugador del filial y siempre tengo que estar preparado por si puedo bajar. Pero la verdad que las circunstancias han sido siempre positivas y, como tú dices, he podido jugar bastante en Copa y en Liga ya debuté contra el Betis y he tenido algún minuto más que me están dando bastante confianza.
El lateral esquerre del planter blanc i blau reconeix, però, que el salt de segona B a primera per un jugador jove és molt gran.
Pues la verdad es que es un mundo que cambia totalmente de estar... Bueno, por ejemplo, el año pasado estaba en tercera, de pasar de tercera a primera, sobre todo el nivel futbolístico que hay, la exigencia que hay en los entrenos, ya nada más subir. Sí que es verdad que personalmente me costó adaptarme a los entrenos, hay mucha diferencia, los jugadores tienen mucha calidad, pero bueno, poco a poco, lo que te digo, vas aprendiendo cositas, pequeños detalles... i al final te vas haciendo.
Els blanquiblaus s'entrenaran encara fins divendres abans de tenir el cap de setmana de descans. Demà ho faran a porta tancada a l'estadi de Cornellà al Prat.
I més coses encara en futbol, perquè el Cornellà juga avui a partir de les 8 del vespre a l'anada de la final de la Copa Federació contra el Mirandés a l'estadi d'Anduva. Aquesta copa la disputen els equips de segona B que no es van classificar per la Copa del Rei i també els equips de tercera divisió, Ignasi Serrats.
El Cornellà arriba a aquesta final després d'haver guanyat 3 dels últims 4 partits i empatar aquest cap de setmana contra el Sabadell al minut 93. A les semifinals de la Copa Federació va eliminar l'Inter de Madrid amb un 3-2 al resultat global. Xavi Calm, entrenador del Cornellà, ha valorat com arriba l'equip a aquest partit.
No, en el partit arribem sense cap baixa. Per primer cop en tota la temporada i anímicament després dels últims 3 resultats en Lliga, sobretot després d'aconseguir un gol 35 el diumenge passat, l'equip està amb confiança i amb moltes ganes de que arribi a les 8 del vespre per començar el partit.
Xavi Calm ha explicat també quines seran les claus del partit.
Quan eren fora de casa, doncs no encaixar, serà complicat, és el Mirandés, és un gran equip, és un equip de superior categoria, quasi, i més ha perdut un poc un partit en el seu camp en tota la temporada, no? Però intentarem, doncs, estar forts en defensa i intentar arribar a l'àrea contrària i si podem aconseguir un gol, millor que millor.
El guanyador de la Copa Federació s'emportarà 90.000 euros i el subcampió 30.000. El Cornellà jugarà la tornada de la final de la Copa Federació dijous que ve al camp de futbol municipal.
Catalunya migdia.